Sintonizan Radio Sabadell EAJ20, que emite en onda media, frecuencia de 882 kilociclos, equivalente a una longitud de onda de 340 metros. Con el deseo de ofrecerles un programa ameno y agradable, iniciamos la emisión de hoy.
Ladies and gentlemen, chapter systems are offline. Vitamina Dance a Radio Sabadell.
Molt bones, què tal, com estem? Jo sóc Toni González i això és Vitamina Dance. Ens podeu escoltar a través de la 94.6 FM i si no, via internet, mitjançant l'enllaç en directe a puntradiosabadell.fm. Seguiu-nos a les xarxes, @vitamina946, i si ens voleu enviar un correu electrònic, molt fàcil, vitamina@radiosabadell.fm. Atenció que avui torna la tertúlia electrònica al Vitamina. Deixem la música de banda només per una setmana per donar pas als DJs que venen a fer tertúlia i a parlar de música electrònica, de festivals i d'oci nocturn, per què no? Vinga, som-hi, això és Vitamina Dance. Posem l'agulla sobre el plat i comencem.
Vitamina.
I bé, com hem comentat en el sumari, com hem dit en el sumari, avui tenim tertúlia electrònica, un clàssic del Vitamina, que la veritat és que ens agradaria fer-ne de moltes més, perquè ens agrada convidar a DJs i a gent que la toca i molt, això de la música electrònica, per parlar doncs de tots els temes que avui posarem sobre la taula, de gent que li agrada, que li agrada i que gaudeix molt d'aquest gènere musical. Sense més preàmbul, començo a presentar amb qui farem avui tertúlia, els convidats de luxe avui al Vitamina. Per un costat tenim el nostre company de l'equip de producció, Genís Vega. Què tal, Genís, com estàs?
Molt bones, Vitaminers.
Un altre Vitaminer, també membre de l'equip, és en David Ibáñez. Què tal, David?
Ei, què tal, Vitaminers, com esteu?
Molt bé, i ens visiten de nou amb Fran Torres. Què tal, Fran?
Què tal, com esteu?
Des de Wololo Sound, el portal de música electrònica. Un plaer també rebre la visita del Fran, que el podeu escoltar cada setmana posant-nos al dia sobre aquest gènere musical aquí, al Vitamina. I el vam escoltar al programa número 100 de la Capella de Can Gambús, aquí a la nostra ciutat, una sessió molt especial, amb una mica de fred, s'ha de dir, al novembre. Ell és en Pere Guardiola. Què tal, Pere, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Doncs ha vingut també a fer una mica de tertúlia avui. Aquests són els nostres quatre convidats i un servidor, que obrirem la llauna doncs, posant temes sobre la taula que estiguin relacionats amb la música electrònica. També, si voleu col·laborar, dir la vostra, tenim oberta les xarxes socials, el Facebook, l'Insta i també el Twitter, @vitamina946. Si voleu opinar sobre tot el que estiguem dient aquí en aquesta taula, també les xarxes estan obertes per la vostra opinió. Bueno, primer de tot, s'acosta la primavera, s'acosta l'estiu, són les dates, podríem dir, més importants de tot l'any en la qual es programa música electrònica, i comencem parlant d'això, de les primeres confirmacions tant de sessions de DJs que visiten la ciutat que tenim aquí al costat i que tant ens alimenta de música electrònica, com és Barcelona. I podem començar parlant de festivals i de sessions que tindran lloc en aquesta primavera i estiu. Què us sembla si comencem pel Branch? Branch in the City. Recordem que Branch, potser molta gent el té ubicat com a Branch in the Park a l'estiu, però no, obren una mica l'oferta i podem començar a escoltar les sessions de Branch in the City.
I aquest any Branch on the Beach.
I on the Beach, que el mes de juny, juntament amb el Primavera Sound, aquest festival de música rock i alternativa, també aposta per la música electrònica amb el Branch in the Beach, i tot seguit cap als vols de finals de juny i juliol i agost tindrem el Branch in the Park, aquest segurament que els nostres oients el coneixen més de prop perquè és quan solen programar més qualitat i porten molts discs, tot i que d'unidor el que portaran aquesta primavera i sobretot el Branch in the Beach, el que acabarà portant una Millie Lens per allà al mig, d'unidor, no es podem queixar. Doncs això, Genís, explica'ns una mica què podrem escoltar aquesta primavera amb el Branch in the City, localitzacions i DJs sobretot.
Doncs les localitzacions seran el típic poble espanyol. Uh-huh. Tindrem a Nou Barris també. Quin més, Fran?
També teníem l'amfiteatre del Fòrum.
Sí.
A part on se celebra, sí, sí, Off Week Festival. I si no recordo malament, també, a part de Nou Barris, teníem un altre...
Sí, espera, el Teatre Nacional de Catalunya.
Ah, exacte, el Teatre
Nacional. Que és només un, el petit anfiteatre del Mar del Parc del Fòrum, a la plaça Major de Nou Barris i al Poble Espanyol.
A nota de comentari que ens ha fet algun oient, atenció al de Nou Barris, no volem fer mala publicitat, però és difícil aparcar.
No, de fet, el de Nou Barris és el de Luciano.
Luciano també, ara començarem a parlar de digis, però atenció a Nou Barris perquè potser és un dels espais de branch que la gent doncs, ha comentat això de vigileu, aneu amb temps.
Bueno, el branch aposta per els moviments sostenibles.
A transport públic.
I transport públic, sobretot.
Poble Espanyol podríem dir que és una mica més fàcil, o a l'estiu als jardins de Joan Brossa també, però bueno, que Nou Barris no es quedi lluny de la gent i que podien aprofitar per anar amb transport públic a escoltar els digis. I si parlem de digis, què podrem escoltar en aquest branch in the city?
Doncs tindrem a DJs residents d'aquí a Barcelona, com és el DJ Fra, i el Lejo Life, que és el CEO i el fundador del branch. Uh-huh. Després tindrem a Lil Lewis, que és el fundador pare del house.
I autor d'un clàssic de la música house, com és el French uh-huh. Kiss.
Després tindrem Luciano, Monolink, Joy Negro, Henrik Schwarz, uh-huh. High... Varien una mica entre house, tech house, una mica de techno també.
Podríem dir que Luciano és potser més el cap de cartell d'aquest branch in the city, el més conegut, potser el que la gent apostarà més per anar-hi.
Bueno, està Denis Sulta també, que aquest any jo he vist com ha pujat més, i està dintre del segell del Patrick Topping, i és on ha pujat més. I bueno, una High també, i Henrik Schwarz, que ja són bastant coneguts.
Què opineu vosaltres sobre això, sobre els cartells de Branch in the City, els digis que el conformaran?
La veritat que Branch in the City aquest any torna a programar amb una programació bastant forta, apostant sobretot pels lives més exquisits i els mm-hmm. lives més treballats, que últimament és el que agrada molt, sobretot veure al públic, i bueno, això, destacar noms com abans ho comentàvem, com Park Jae-in, o noms com bé han dit Janice, High, o també tenim Monolink, que són un dels de les formacions electròniques més demandades d'aquest moment. La veritat que molta varietat, molta aposta per talent local, de noms que realment tenen molt a dir, i estarem ben atents a veure què és el que ens porten, i una compensació molt bona amb noms, com ja heu dit, ben coneguts com el de Luciano, uh-huh. com el pare fundador de la música house, Lil Lewis.
I en Pere, que és una persona creada molt al house i la música clàssica, posseeix molts vinils, ja ens ha proposat de venir aquí al Vitamina Live Sessions d'aquí poc a punxar. Què et sembla això de rebre la visita d'un artista doncs, que va protagonitzar doncs, els inicis no? de la música house, el Bressol, a Chicago?
Sí, us heu deixat també el Kerry Chandler per aquí.
Kerry Chandler,
sí,
també?
Sí, amb l'Underground Chaos, que fa un back-to-back bueno, amb Jeremy and Underground.
Exacte.
Sí. Ja assistirem.
De fet, és en el que assistim.
És una
llegenda, el Kerry Chandler. Mm. També està per aquí Joy Negro.
Sí, està la mateixa edició amb Underground Chaos.
Aposten bastant també una mica pel públic, una mica més tirant cap als 30, com seria jo, una mica més mm-hmm. clàssic.
Doncs està molt bé aquesta aposta de Branch in the City, que començarà tot just el proper mes, el mes de març. I a partir d'aquí, doncs, s'obre la llauna, Branch comença a avançar i no pararà pràcticament fins al setembre. Tot seguit, si ens anem al juny, bé, passem al Primavera Sound, al mes de juny, que també ha programat molt bé, ha inclòs música electrònica. Podem veure, per exemple, Disclosure, la parella de britànics, sí. Ens va sorprendre, no? Podríem dir, ei, què fa això al Primavera Sound?
Repeteixen aquest cap de setmana perquè estan al Primavera i al Branch.
Exacte.
Però el Branch fan DJ set i el Primavera fan live set.
Branch in the Beach, que és la novetat d'aquesta edició del Primavera, va Esforça Unit, serà el dia 7, no? El Primavera comença el dia 4 de juny,
sí.
I ens anem al diumenge dia 7, on tindrà lloc aquesta sessió de Branch in the Beach amb un cartell sensacional, on l'equip del Vitamina hi serà present, sens dubte.
Bueno, el Branch in the Beach tenim destacats tots, sobretot en concret amb LLNs, Black Coffee, Disclosure, amb DJ Set, com m'he anomenat abans, Nina Kravitz, Anika Kunst uh-huh. i Blondish.
D'un-hi-do, eh? Black Coffee, el podem escoltar a Eivissa, les seves sessions a High. Uh-huh. David, tu podries haver escoltat alguna sessió d'ell, no?
Sí, no tens que sí.
Hi ha una sessió de Black Coffee a les xarxes que va fer per Cercle, que és sensacional.
I també Disclosure, van estar un pèl aturadets, no? Podríem dir, respecte a l'any 2014-2015 uh-huh. que van treure l'àlbum, després van començar a fer alguna boiler i sessions, però van parar una miqueta i han tornat, no?
Exacte. Disclosure van fer la tornada l'any passat per la Porta Gran, aquí a Barcelona es van poder veure el Sonar amb el seu increïble show, i la veritat que, bueno, estan tornant amb molta força i això agrada aquí al públic barceloní, tant és així que repeteixen i en dos dies seguits a un festival com pot ser Primavera Sound. I dins d'aquest any de l'edició de Primavera Sound, que recordem és el 20è aniversari de Primavera Sound, doncs en el motiu aquest del darrer dia de festival fer la primera edició del Branjón de Beach, doncs repetir en un cartell, la veritat que és sensacional.
Hem de destacar que ve Benufo, Jeff Miles, Honey Dijon i DJ Harvey.
Que també programen electrònica.
I Oscar Molero. Oscar Molero també.
Primavera Sound, que és un festival on s'acostuma a escoltar música rock.
Sí, estan entre Lana del Rey, Tyler the Creator i On Fact.
Però veuen que la música electrònica està, ja ens ho explicava el Fran també en els Premis Grammy, doncs que la música electrònica està present i que això es nota també en els festivals que no són 100% de música electrònica.
Sí,
no?
Que els Grammys van guanyar
The Chemical Brothers.
The Chemical Brothers, que venen al Sonar d'aquest any.
Doncs mira, m'ho has tret de la boca, el Sonar, aquest festival que també dona el tret de sortida a l'estiu, tindrà lloc la tercera setmana de juny, tot just després del Primavera Sound, i podríem dir que és un dels festivals de música electrònica. Tu què et sembla, Pere, el Sonar? Què podries opinar sobre el Sonar?
Bueno, aquest any sembla que han fet un cartell una mica més decent, no?
Perquè no et va agradar el de l'any passat amb en Bad Bunny.
No gaire, la veritat.
Va tenir una mica de crítiques, no és la presència de Bad Bunny, però programa molt bona música electrònica, molt bons tant el Sonar de dia, el Sonar de nit. I aquest any tenim la novetat, no, Genís, que hi formaran part del cartell dos sabadellencs, més en concret en...
Sí, la Nara Isneus,
i el Lucien, en Mario, doncs, que els coneixem aquí al Vitamina i que formaran part, en Mario és el segon cop que hi punxa, amb un nou projecte musical, però...
I també hi ha una barcelonina que és Virgin Akabir, que també formarà part.
Molt bé, doncs el Sonar, que la veritat que no deixarà indiferent a ningú, perquè és un dels festivals de música electrònica que tenim la sort de tenir aquí al costat de casa i que ens encanta.
I que Too Many DJs farà dos shows.
Too Many DJs també, i Cal Cox, no podia faltar.
Tenim Cal Cox, Charlotte the White, Lauren Garnier, Richie Houghton, i Eric Price,
sí, parlen molt d'Eric Price. En David també vam tenir la sort de veure'l aquí al costat, no?
Sí, a França el vam veure.
A l'Electro Beach, i ens va encantar. La veritat és que té una energia brutal, una electrònica molt ben treballada i un directe sensacional.
I The Chemical Brothers ve amb uns visuals exclusius de Mundial. I The Blaze també amb un show exclusiu mundial.
Podríem dir que exclusiva, podríem dir que el Sonar és el Coachella d'Europa.
Podríem dir-ho,
no? Que molts artistes aprofiten aquesta data per ensenyar, no? I posar en escena els seus shows i...
És com un ADE, però aquí a Barcelona, perquè es junten a Love Week, a Love Sonar, les discoteques programen també amb artistes que hi ha dintre d'aquests festivals.
I on es parla molt, no? També de música electrònica, no només s'escolta.
Sí, clar, tenim el Sonar Plus D.
El Plus D és un espai més de treball, no? De conèixer les noves tecnologies relacionades amb la música electrònica i en general amb la música, amb el so, els audiovisuals. Tenim molta sort de gaudir del Sonar en l'edició d'enguany aquí al costat de la nostra ciutat. I si parlem ja dels festivals potser una mica més mainstream, també ens endinsem a l'estiu. Trobarem el Barcelona Beach Festival, una edició que torna a repetir el Parc del Fòrum en un espai millorable davant del mar i amb la presència de grans artistes, no és així?
Són artistes mainstream i, bueno, és això, és vendre.
Però el David hi va poder assistir, Hardwell, no? Per exemple, vas poder escoltar.
Sí, la veritat que, bueno, va ser una època que a mi em va marcar molt personalment aquesta música i entenc que hi hagi gent que encara li sembli bé aquesta música i li agradi. I a part, aquest any no s'ha quedat cura al Barcelona Beach Festival.
Quins artistes podrem escoltar?
Aquí tenim noms, la veritat, bastant reconeguts. Tornem a tenir la presència d'Armin Van Buuren, un dels clàssics que per tercer cop consecutiu visita el festival. Tenim la novetat de Sanery James i Ryan Marciano. Per aquells que us agrada tant el house i la cultura de club portada a festival, diguem-ne, a un gran, diguem-ne, espai com pot ser aquest de Barcelona Beach Festival. És una oportunitat única per poder veure'ls en directe i així també destacar, doncs, noms molt comercialets, com heu dit, Alan Walker. Un Alan Walker que està tot arreu, sobretot els nois i noies més joves, amb la seva música i ara amb la seva incursió més cap al món llatí. doncs està últimament tenim...
Sí, sí.
Tenim Marshmello. Bastant... Tenim Marshmello.
Tenim un Marshmello, que un Marshmello és el fenomen fanboy, no?, de l'electrònica, amb tothom, sí, amb les màscares i amb, sí, les històries.
Aquest Carnestoltes...
També tenim a Timmy Trumpet.
Timmy Trumpet, un altre.
I Dimitri Vegas, i Like Mike, i Steve Aoki.
Que Steve Aoki, recordem que l'any passat, a 50 minuts només de començar el festival, va anunciar la seva no presència per un problema personal. I va deixar, diguem-ne, penjat el cartell perquè ell era la persona encarregada de tancar el festival i van tenir que fer un reschedule, van tenir que tornar a ajustar l'horari perquè al final acabessin tancant el festival Dimitri Vegas Like Mike. Però aquest any ha tornat a confirmar la presència i en principi diu que sí, que hi serà.
Esperem que hi sigui.
Sí, que en principi.
I Dimitri Vegas i Like Mike ara mateix són els DJs número 1 del món. Això què et sembla per a tu, que siguin els DJs considerats number one a través de la revista DJ Mag i d'aquests premis?
Bueno, són estadístiques i opinions d'un tipus de gent, perquè si te'n vas a Alemanya, a lo millor aquesta gent no són els número 1. És tot molt subjectiu.
No te la creus gaire, aquesta llista, no?
Personalment, no.
És més un tema comercial.
Clar, com... la gent tira més de ràdio que no de lo que s'escolta realment a les sales.
Clar, però tu, per exemple, te'n vas al top del Beatport i Dimitri Vegas i Like Mike
no surten. Sí. Hi ha una diferent... Hi ha cultures diferents a Berlín. Si vas a Berlín, tot serà techno o tech house. Llavors hi ha molta diferència.
Però a part, la DJ Mag, perdona que em vagi del tema, però la DJ Mag són uns premis molt mainstream, molt comercial, molt a vendre el producte que són aquests DJs, que al cap i a la fi és un producte.
És una màquina de generar diners, al cap i a la
clar,
fi.
Clar, vota perquè voten els fans.
Exactament.
És lo dolent d'això.
Sí, és el que funciona.
Hi ha una pregunta, on és Martin Garrix ara mateix?
Doncs Martin Garrix aquest any
no el
tenim aquí, de moment està treballant en nous projectes pel que tinc entès, però perquè és el nostre país aquí, no? Veurem, de moment aquest estiu no hi ha cap data confirmada del holandès aquí a Barcelona. Així que veurem,
potser
a veure.
Medusa, Arena
Sound,
potser...
Sí, algun festival Medusa, Arena Sound té totes les quinieles d'aparèixer. Bueno, de fet, el Medusa sí que està confirmat, però aquí a casa nostra no tenim l'oportunitat de veure'l. I mira que és un dels artistes que any rere any tothom està vinga de porteu amb Martin Garrix, sobretot els nanos més joves, els de 14, 15 anys, 16.
Bueno, ara tenen en Marshmello, no?
Però bueno...
Van canviant també de...
Clar, Marshmello, vulguis o no...
Doncs hem repassat els festivals que ens toquen aquí a la vora de la nostra ciutat, a Barcelona, sobretot. Segurament que hi haurà molta més música electrònica al Rou, a part d'estar present a altres sessions com a Eivissa o per la resta del món. El Rou també programarà música electrònica a Castelldefels. I jo volia marxar una miqueta fora de Catalunya. Si ens anem a... Bueno, també teníem el Tomorrowland Spain, a Santa Coloma de Gramenet, un festival que també va fent allà, feina de formigueta. Podríem dir que el Barcelona Beach Festival potser sí que té, doncs, acabem de comentar el cartell, és una mica més, amb més de renom, no?
Més de renom, exactament, i Tomorrowland, aquesta propera edició, que encara no hi ha res confirmat, però que en principi Blanco i Negro té la llicència de 5 anys per poder realitzar-ho, en principi estarem atents perquè cap als vols de finals del mes de març, principis d'abril, és quan començarem, comencen a anunciar doncs, aquests possibles noms per tornar a repetir la fórmula del streaming famós allà al parc de Can Zam, Santa Coloma Gramenet, on es pot disfrutar d'actes en directe de diferents DJs residents d'allà de Tomorrowland, combinat amb les transmissions en directe d'allà, del festival de Boom a Bèlgica. O sigui que a veure aquest any què és el que porta.
Aviam, aquest invent. Perquè el primer any que ho van fer no els va sortir gaire bé amb
l'incendi. La cosa va sortir...
Estaven on fire. Però bueno, doncs com deia, volia marxar una miqueta d'aquí, de fora de la nostra àrea d'influència, i marxar, per exemple, cap a Monegros, que torna, el Fran ens explicava com a primícia a la tardor. També tenim el Medusa a València i l'Ultrabeats de la Costa del Sol, novetat d'aquest any. Què opineu sobre aquests tres festivals que també tenen lloc aquí a la península? Artistes, bé, també trobarem grans noms, no cal que els diem tots, però què opineu sobre aquests festivals? Quin us fa més el pes? El Genís segurament que a Monegros...
Home, Monegros té un cartell... És una locura, o sigui... Bueno, no hi ha tant techno, també venen Wood and Clank, llegendes del rap, i SFDK i algun altre així...
Combinacions,
de
no?, d'estils...
Però tot és més techno, una mica més cap al tech house, una mica hard...
I sobretot una de les característiques per les que es diferencia Monegros, a part de tenir més focalitzat en la música urbana, també rap... Algo de trap també, és el drum and bass, que és un gènere que normalment no es parla molt, i tenim, per exemple, aquí un Chase and Status, DJ Set, que Chase and Status, recordem que és un dels duos prolífics d'aquest gènere, i que venen a presentar el seu nou disc, que és el disc que van presentar aquest any 2019, que es diu Return to Jungle, amb un DJ Set, la veritat, molt carregat d'energia. Bueno, i no només tenim a ell, sinó també tenim altres noms, com poden ser el duo que es diuen Dub Elements, que són molt famosos allà a Andalusia per les seves festes, que congreguen a molta, molta gent, que aquí en veritat no tenim molta escena drum and bass, però al sud d'Espanya pega bastant fort tota, tota aquesta música, el drum and bass, amb el neurofunk, també aquest famós, la música roller, el jump step, bueno, són subgèneres dins del drum and bass que peguen bastant fort.
Un dels altres festivals, doncs, és Medusa, que aquest el tenim també aquí al Mediterrani, a la platja de Cullera, a València. Consagrat, també, Medusa, podríem dir que podia un dels millors d'Espanya. Medusa, ara mateix, què opineu?
No, jo crec que més Dream Beach que Medusa.
Dream Beach de
Pillaricos.
Exactament,
Dream Beach és un dels punters en portar aquí actes exclusius, sobretot noms que no han visitat mai el nostre país. Jo em quedaria sobretot amb la capacitat que té Dream Beach de tocar totes les tecles. O sigui, dels diferents gèneres musicals dintre l'electrònica, sempre hi porta algun representant i shows bastant exclusius, a part de l'espectacularitat de la producció del festival. Això sí, Medusa també va una mica al costat d'aquest festival, portant noms molt comercials, combinant la part comercial.
També
combinant
una mica els stages.
Hi ha els stages i hi ha sobretot una part que a mi em crida molt l'atenció de Medusa, que és la part Remember, que a Medusa li dona molt pes al que és la música aquella de la ruta, la famosa ruta del Bacalao a València.
És València,
tenen,
no, Pere?
Sí, exactament, tenen grans noms del que era l'escena valenciana en els anys 90, i tot això, doncs, això, combinat amb tota la part del techno, el tech house, també algú de drum and bass i música urbana, que ara és el que es porta de moda, combinar els artistes més així comercials, trap llatí i tot, amb música electrònica.
I sí, cinema... sí, bastant trap, veiem el cartell i, bueno, també hard.
Hardstyle, és veritat.
Hardstyle es porta molt. Sí, de fet, hi ha molt hardstyle confirmat, ja.
Doncs... bueno, és que és veritat. De fet, el Q-Dance, la marca Q-Dance de festivals, de hardstyle, és un dels segells que té escenari propi.
Que és takeover.
Medusa, que és una takeover.
Holandesos,
per tant, tot d'holandesos que van cap allà un escenari amb la seva contundència.
Aquests estils tan agressius de hard bass i tot això.
Defcon.
Sí, el Defcon.
El Defcon 1, d'unidó.
Sí, Defcon 1 a 180 BPM.
S'ha d'anar preparat, per escoltar això, no, Pere?
Sí, sí.
I un festival que també aquest any ens sorprenia, l'Ultra Beach de la Costa del Sol, a Màlaga, que també esperem confirmació, encara no hi ha res confirmat.
També no ens oblidem que també, per exemple, ve Alison Wonderland per primera vegada a Espanya. Tenim Boris Brezza, un Brian Cross, Deep Dash...
El Deep Dish, el duo format, si no m'equivoco, per Dub Fire.
Sí,
i...
fa anys això,
Sí.
D'aquest conjunt.
Ah, i sobretot destaca, que ara m'han recordat, com a anècdota curiosa, el primer show del conegudíssim jugador de bàsquet, Shaquille O'Neal.
Sí,
DJ Diesel. Amb el seu hard trap, estarà present a un dels escenaris del Dream Beach. O sigui que Shaquille O'Neal, una de les primeres actuacions, per no dir la primera, a l'estat espanyol, el que es podrà veure el seu particular show, que ara porta amb tots aquests ritmes estridents, sobretot el que comentàvem abans, la música aquesta tan típica americana del hard bass, hard trap, o sigui que estarem atents perquè...
entre Medusa, Monegros i aquest festival de Villaricos...
Hi ha un estiu bastant interessant.
D'Almeria, doncs, que aposta més per les primícies, no?, i per aquestes novetats. Estarem pendents aquest estiu, si volem agafar el cotxe o un avió, doncs també els tenim a la vora, i si no, doncs ja haurem d'anar cap a Bèlgica, Tomorrowland, que és un dels clàssics, un dels festivals més grans, l'Ultra també de Croàcia.
No, i l'Ultra Miami, si algú vol anar a l'Ultra Miami,
si
l'anirem.
És el més que ve, i encara estem
estem
a
l'espera de confirmacions. Doncs deixem de banda el tema dels festivals. Ja sabeu, us han donat molt bona informació, molta densitat, perquè escolliu aquest estiu, si encara no teniu entrades, si encara no sabeu que...
Aneu ràpids perquè volaran.
Volaran, sobretot les que són aquí a la vora de la
el
nostra
branch,
ciutat.
Ja ho hem viscut
el
aquests
branch,
dies.
Aquests dies volen les entrades i s'ha d'aprofitar, s'ha d'anar ràpid. Molt bé, com sembla, si escoltem alguna cançó i seguim fent tertúlia, alguna recomanació, vinga. Va, Pere, obre la llauna, Pere, què ens recomanes avui?
Tell Me Who de Dario Datis.
Dario Datis, l'italià, doncs vinga, som-hi, anem a escoltar una mica de Dario Datis. Endavant. Doncs tornem, no hem marxat, seguim aquí després d'escoltar aquesta recomanació d'en Pere Guardiola, un dels nostres tertulians avui en aquesta tertúlia electrònica del Vitamina. Això és la 94.6 i estem fent tertúlia, doncs això, amb temes relacionats amb la música electrònica. I ens havien deixat un dels espais que també programa molt bona música electrònica, un dels punts del món rodejat d'aigua. Bé, més pistes impossible. David, de què estem parlant?
De l'Illa Blanca, Ibiza.
De l'Illa Blanca, Ibiza. Quines novetats podem trobar aquest any?
Doncs podem trobar, bueno, no és novetat, però ja van repetir l'any passat i, avui, i aquest any tornen a fer-ho, el Defected Festival.
Defected, doncs un dels segells de música electrònica de house més importants. En Pere Guardiola fa que sí amb el cap. Tenen molt bona música, com a segell discogràfic venen i publiquen molt bon house.
Sí, sempre han mantingut la línia, porta molts anys.
Doncs on els podem trobar? Aquest festival de Defected, on comença, on acaba?
Doncs comença el 14 de maig i acaba el 18 de maig, que o sigui, durant 4 dies...
Això són els openings, no? Podríem dir al maig.
Doncs podríem anar agafant l'avió, eh?
Podríem agafar l'avió, el tenim a 3
quarts d'hora. Els openings oficials són el 9 de maig. A molts clubs.
Tot just una setmana després, sí. Però bueno, és quan s'obre la llauna, no, d'Eivissa, comencen ja a obrir les discoteques i Defected, aquest segell britànic que capitaneja en Simon Dunmore, que també tornarà a estar present a l'Illa Blanca com una de les festes de referència, però podríem parlar de moltes més, com quines?
Doncs podem parlar del Solomon més 1, que repeteix el patxa a les nits del diumenge.
Diumenge en Solomon repeteix residència... amb més 1, em fa gràcia això d'en més 1, eh? Sempre anava preguntant, amb qui? Tu vi anuncien, no?
Doncs, per exemple, l'any passat va estar amb Adriàtic, Luciano, Maceo Plex, Telofas...
Bueno, és l'intriga també, el més 1, que però, és com Clapton feia quan anava a patxar.
La Masquerade, no?
Exacte.
Em sembla molt interessant això, eh? Vas a Eivissa però no saps qui punxarà amb Solomon, a patxar en aquest cas, no?
I el que veig d'aquesta festa, que és el que em crida l'atenció, és que punxen els dos per igual, però al final de la nit fan un back-to-back. Pot veure Solomon amb Luciano.
Home, això sempre crida l'atenció, un back-to-back.
Què més, David? Què més podrem trobar a Eivissa?
Doncs el Roa Amnesia.
Roa Amnesia també, la festa nascuda aquí, a la nostra terra, no? I que ja va aterrar fa uns anys a Eivissa. Podríem dir que s'ha menjat a altres festes?
Sí,
i tant.
Com alguna que últimament es parla, com és Supermarché.
Bueno, és que el Roa crida molt per al... la festa que fan.
Però això, aquesta frase que acabes de dir, jo la vaig escoltar fa 10 anys del Supermarché.
Sí, oh, i tant. I yeah, el que era en els seus temps també, recordem l'antecedent del Rou, allà sobretot a l'Illa Blanca, com era una promotora d'aquí, de casa nostra també, com era la famosa Matiné.
Matiné.
Tenim Matiné, tenim Supermarché, bueno, dos sessions que la veritat eren espectacle
bueno, podem veure
en estat pur.
Tot el que puja baixa.
Exacte.
Pues que ara... El Rou baixarà, jo crec que li queden uns anys, eh?
Bueno, jo és que, a veure, hi ha molta gent que critica el Rou per els preus i el cartell que té, que fan sempre.
Però ara diem però... que es troba a la cresta de l'onada perfectament, sí, sí. Perquè a sí, nivell sí. mundial, o sigui, estem en... Bueno, un dels pics de popularitat jo crec que insòlids. Cap promotora...
Clar, han fet el tour per Amèrica.
Exacte, tour per Amèrica, tour per Austràlia, també sí, tenim sí. tour per Àsia, o sigui que la veritat és una bogeria el que
una
està
bogeria
fent.
El que està fent aquest
grup promotor.
I qui
segueix aquests passos, els passos del Rou és el Branch, que també s'està expandint bastant,
sí,
la veritat.
Sí, el Branch ara, de fet, han anunciat que faran a Granada, a Canàries, el primer Branch a Canàries.
Molt bé, i a Madrid també el podem veure.
A Madrid ja l'han fet diverses vegades.
A Girola també, que va programar molt bé.
A Lima ho fan, a Lisboa.
Molt bé, doncs Branch també, una cosa que també ha nascut aquí a prop de la nostra ciutat i que
s'està seguint els passos del Sonar.
Molt bé. I a Eivissa, David, alguna coseta més que se'ns escapi? Que
sí, la festa Odyssey. Aquesta la podem veure al High i a l'Ushuaia. De fet, és una festa de 24 hores que comença per la tarda a l'Ushuaia i continua al High per la nit.
Amb cartelazo.
Amb un cartell molt espectacular. Bueno, si
queda, però... Paul Kalkbrenner sempre dona el toc.
I Charlotte the White, Maceoplex un altre cop, i també Lazarus.
Només han de creuar el carrer, perquè Ushuaia i High estan,
sí, sí.
estan just al davant. Podríem passar pel Bora, no? A veure el nostre amic en Kirinski, que és el resident. I que sona molt bé, per ser, al Bora.
I escoltar molt bona música. Sona millor que molts clubs de l'illa.
Perquè això està clar, no? Eivissa, a vegades hi vas, és important anar sempre al cap de cartell, com fem els festivals, o anar a una discoteca, com pot ser el DC10, i escoltar electrònica.
Home, és que el DC10 té molt bona...
Però no es parla tant del DC10.
No es parla, però té molt cartell i artistes molt importants.
Doncs això, haurem d'estar pendents també d'aquestes sessions i d'artistes com poden ser Patrick Topping, que te'l pots trobar en aquests espais que no són tan coneguts i no tenen tan ressò a l'Illa Blanca.
Jamie Jones
també, per què no, Pere? I tant.
Amb la seva festa parada, exacte.
Bueno, anirem a Eivissa aquest any o no, David?
Home, segurament que sí. Jo estic mirant vols i hotels.
Vols i hotels, i si no, sense dormir.
I si no, sense dormir, com l'any passat.
T'hauràs d'anar a viure allà, David.
No ens queda.
Mira, però no m'ho plantes.
No, només
fas que parlar d'Eivissa, eh?
Home, és que tens molt bona oferta. Bé, parlant d'oferta d'Eivissa, fa poc escoltàvem una notícia, no?, de les Illes Balears, un decret, ens explicava el Fran a través de Bololo, que volen començar a prohibir el balcòning, els hàbits... I
home, és que prohibir el balcòning per començar no s'hauria de fer.
Exacte, això, comencem per aquí, sí.
Comencem per aquí.
Sí, ja, exactament.
Però jo us volia parlar una mica d'això, passem del tema ja, deixem a un costat el tema de les confirmacions, cartells i programació que tindrem a la vista, ens centrem en un tema que a nosaltres també com a DJs i com a gent que li agrada, no?, aquest gènere musical, el món de la nit, no?, el món de les discoteques, aquest decret que escoltàvem, doncs, que les coses estan canviant a les Illes Balears, allà l'oci s'està extralimitant, però jo us volia parlar de l'oci també que podem tenir aquí al costat de la nostra ciutat o a la nostra ciutat, com per ser els bars musicals, les discoteques, i us volia comentar que La Vanguardia publicava un article recentment amb aquest titular: El ocaso de las discotecas en España, amb unes dades que la veritat amb una mica esfereïdores, perquè a mi personalment em fan posar-me trist després de veure-les. L'any 2007 hi havia 20.000 pubs i actualment el 2019 només en queden 16.000. Però és que si parlem de les discoteques, ens dona la dada que l'any 2007 exactament hi havia 5.000 i ara, atenció, només en queden 1.800 discoteques amb llicència a tot l'estat espanyol.
Amb llicència, tu ho has dit.
Amb llicència, sí, clar.
Sí. Si no, després estan les il·legals.
Llavors sí. Ja estem parlant de les raves.
De les raves,
sí.
Això són unes dades del FACIDE, la Federació d'Associacions d'Oci Nocturn d'Espanya, i una de les persones que en aquestes últimes hores i dies ha tret un altre cop aquest tema, perquè sí que és veritat que l'article va sortir abans, el de La Vanguardia, és aquest youtuber conegut, en Sergei Rez, que sí. Segurament si esteu posats en el món aquest del DJ i de la música electrònica, un youtuber que us el recomanem des d'aquí, des del programa, i que parlava que és que els hàbits, les causes, no?, els hàbits d'oci estan
clar,
canviant.
Clar, també...
Què opineu? No, opineu?
Està el Netflix, està HBO, estan molts més recursos, els videojocs també estan, i la gent ja no és el mateix.
Uh-huh. I l'Spotify, que pots quedar amb qualsevol sense sortir
exacte,
de casa.
Exacte, que poden anar a casa d'algú i ficar l'Spotify. També moltes discoteques han pujat a més 21. No hi ha tant públic de més 21 que vagi tant de festa.
Què sembla si escoltem la reflexió que va fer en Sergei en el seu canal en un vídeo d'aproximadament 10 minutets? Hem extret aquest fragment que d'aquesta baixada, no?, de llicència i de consum d'oci nocturn. Escoltem-lo.
Bueno, buscando otros factores que puedan llevar a todo esto, ¿no? Dicen el incremento de controles de alcoholemia, que ya no se pueda fumar en este tipo de bares, las restricciones horarias cada vez más estrictas para este tipo de establecimientos, que haya descendido la natalidad en España, que haya cada vez una tasa de paro mayor, o aunque no de paro, sí que es verdad que el empleo ya no es empleos fijos, ¿no? Antes cualquiera tenía un empleo fijo, con 20 años ganaba ya un dinero que sabía que lo iba a tener todos los meses. Hoy ya está un poco ahí en el aire, ¿no? Entonces, evidentemente la economía es menor. Y el dato que para mí es clave, cada vez hay menos jóvenes, efectivamente, y el ocio cada vez se busca en actividades más individuales.
Actividades más individuales, podríem dir que aquest és el titular, ¿no? Que estem a l'any 2020. I que ara mateix ho tenim tot parlant del Netflix,
però
de Spotify...
Però també ens podem fixar en esdeveniments com brunch que esgoten les entrades.
Sí, sí, no estem parlant tampoc de
clar,
que tot sigui
no,
negre.
No, no, però que la gent prefereix més anar a un esdeveniment d'un dia que no anar cada cap de setmana a la discoteca.
Escoltar sí. El mateix que al cap de setmana, escoltar el mateix cada cap de setmana.
I també estem parlant de sempre aquest debat, no?, que hi ha, que ara mateix trobem el mateix producte col·locat en tot, a tot arreu. O sigui, estem parlant de discoteques, locals, bars, que l'oferta musical és la mateixa. O sigui, estem trobant un denominador comú que al cap i a la fi és, doncs, perquè una sala funcioni, no?, doncs has de posar, doncs, X gènere.
Digue-ho, el reggaeton.
Sí, clar, però això és aquí Sabadell...
No, però ens veiem també, per exemple, discoteques com Apolo, que fan nits a Justin, Razmataz amb el Telof, Lolita, que sempre el programa una mica més diferent, per exemple, l'avint de Clapton fa poc, i va ficar Tech House, que no dius Clapton, Tech House...
Exacte,
no.
Estem parlant
una mica
aquí...
de techno, també.
A mi m'agrada
com... I es plenen, que sí, això és el bo.
Però estem parlant de Barcelona, Genís.
Clar, però tot es concentra a Barcelona. Vulguis o no, no ficaràs una discoteca.
Bueno, aquestes dades no són de Barcelona, són de tot Espanya.
No, sí, però...
I hem de dir que a Barcelona tenim molt bona oferta d'electrònica.
Sí, nosaltres tenim sort, però potser hi ha clubs...
Potser anava més encaminat a, com ho comentava el Fran, no?, d'això, no?, de que avui en dia, per obrir una discoteca, els caps de sala, si volen guanyar-s'hi bé la vida i anar a tiro seguro, que es diu, posen música urbana.
Exacte, i clar, per guanyar-se la vida i per la salut musical al cap i a la fi és lo de menys. Ara el que importa és, com tothom bé sabem, és el negoci. O sigui, el negoci el que comporta és que un negoci com a tal funcioni. I també estem parlant que aquest tipus de públic que assisteix a aquestes discoteques, sobretot aquest públic que tant li agrada, no?, del reggaeton o el trap,
o
tot
sí,
això,
sí,
és gent que no... Si us fixeu, és gent que no és tan leial, o sigui, a l'hora de sortir, no és aquesta gent que acostuma a sortir, doncs va, vaig a sortir, o sigui, a la diferència del món del techno o del tech house...
Bueno, també hem de dir que, per exemple, Nitza, sí, ara també programa el Malecón, que és trap.
Exacte, però tenim gent que tu t'agradarà el techno, el tech house, vet el nom i tu hi vas. En canvi, aquesta gent és molt desigual el ritme en el que surten, o sigui, surten, doncs va, surto una vegada perquè m'ho han dit els amics o perquè X històries, i no tendim a tenir aquest fenomen de públic com a tal o de gent que...
També no hi ha la cultura, els adolescents no tenen la cultura d'escoltar electrònica com era abans.
Exacte.
I ara tot és reggaeton, trap i música urbana.
Exacte, òbviament.
No abans com era David Guetta, Avicii... entre molts altres, que era la cultura.
Òbviament, els gèneres musicals han canviat, òbviament, tota l'escena s'està transformant, però és això, com comentava el Sergei Red, al tall de veu, una mica els canvis tecnològics, així com els hàbits socials que tenim, que ara doncs, ho tenim tot al nostre abast, al palmell de la nostra mà, diguem-ne, tenim el poder de fer absolutament el que vulguem, si necessitem mix tipus de música o si necessitem parlar amb algú, o i fins i tot comentava el vídeo, amb el tema de la cultura aquesta de sortir a la discoteca per socialitzar i lligar.
No, ara sí, tenim el Tinder, no?
Que tenim aplicacions com Tinder que ara tu pots lligar i des de casa mateix. O sigui, ja
així,
no fa falta ni sortir, diguem-ne, a un terreny com pot ser una discoteca.
I el socialitzar amb l'Instagram, Facebook, Twitter...
Una dada molt interessant també que a mi m'ha sobtat és que estem en màxims històrics de consum de cervesa a Espanya i també de restaurants oberts.
Home, és que la cervesa està molt bona.
Ah. Això vol dir que la gent surt més...
La gent prefereix més els
hàbits... Aquest horari. Sí. És que han canviat els horaris, no?
Exacte.
També. I les festes aquí. Qui s'hagués imaginat fa 10 o 15 anys que festes com brunch serien de dia, no, Pere? I anirien i tancar, com deia el Genís, també vendrien entrades si abans només a l'oci era 100% nocturn.
Bueno, això de fer festes a la posta del sol és molt maco, també. Els pioners, de fet, crec que van ser els del Row, que van començar a fer un horari after hours, i mica en mica s'ha anat agafant aquest hàbit de sortir de 10 del matí a 10 de la nit un diumenge.
Ah, recordem que abans hi havia llicències d'afters.
Sí, clar, souvenir, ara estan vetats.
Souvenir, merci, aquí a Barcelona eren molt conegudes.
Sí, inclús aquí al Vallès hi ha hagut sempre a Castellà, hi havia hagut afters fa molts anys. Han anat tancant tots.
Doncs ara que met això, comencem la festa a les 12 del migdia i...
Sí, de fet, això va ser arrel d'un canvi de normativa que van fer, si no recordo malament, i el Rub va començar a canviar l'horari.
Com ha estat tota la vida i com ara podríem donar-li una volta a aquest model de festa i sobretot de sessió i de trencar, no?, amb aquests tòpics, no?, de, que molts cops doncs, ja venen associats a segons quins gèneres musicals, de que aquest gènere només és per festa o per nit o per... I no, es pot escoltar doncs, perfectament a qualsevol hora del dia.
Clar, mira el Go Beats.
I es pot muntar una festa perfectament a les 5 de la tarda, com es pot fer a les 12 del migdia, sí. o qui sap. O a la...
Jo crec que amb el que s'ha jugat molt ha sigut amb el poder anar l'endemà a treballar en condicions.
Mm-hmm. Això és molt interessant, el que diu el Pere.
Sí.
I si parlem també del consum, no?, i del que és pagar també, al final la música és cultura i això també, hi ha artistes que viuen d'això. Fa uns anys doncs,
artistes i sales.
I sales també, però fa uns anys era superfàcil entrar a una discoteca, et posaven en llista, no pagaves res.
Bueno, com... encara es fa, però has de
però
tindre
menys,
contactes.
Però menys, avui en dia has de comprar l'entrada amb temps, no?, com parlàvem abans del sí. Branch. Això també, o l'Spotify, qui anava a dir que fa uns anys amb la pirateria se n'haguessin riut de nosaltres. Ei, jo pago per música. Se n'haguessin riut de tu. Mm. I avui en dia tothom paga per música i si no per contingut audiovisual, com pot ser el Netflix o HBO o Amazon Prime, qualsevol d'aquesta. No volem
facilitats,
fer publicitat, però...
S'han acostumat a l'UOS, el que anava a dir jo, perquè l'emulés segueix existint i et pots baixar...
Sí, sí.
Clar, exacte. El que passa que és més fàcil
pagar 15 euros... No és per fer promoció a la pirateria, però...
És més fàcil pagar 15 euros i veure tot sense anuncis i entrar més contingut que no tragar-te un virus, més anuncis, què tal...
Abans estava sempre el romanticisme de posar-te a baixar cançons, no?
Sí, i ara això s'ha perdut.
Llistes.
També és més fàcil, no?, a través de les plataformes. Nosaltres que som DJs, doncs, entrem a
Beatport. Sí, Beatport és molt còmode.
I pots comprar tranquil·lament, t'envien l'àudio a través d'un correu i te'l descarregues i a punxar-lo amb qualitat i a fer que aquest artista doncs, segueixi...
I et queda guardat a la teva compte per si perds els dades.
Bueno, jo tinc temes de l'any 2007-2008 que me'ls he volgut tornar a baixar.
Ostres.
I no? M'han dit que no, eh? Sí, sí. S'ha d'anar amb cuidado, s'ha d'anar amb cuidado.
Sí, sí.
Doncs aquests hàbits, aquestes dades que us hem donat, doncs que ha baixat doncs, una mica el tema de les discoteques, no?, i dels bars musicals. Hi ha menys discoteques en aquest últim any, 2019, que és quan es van fer les dades.
Bueno, ja ho hem vist aquí a Sabadell.
Aquí a la nostra ciutat, ara en parlarem en aquesta última part de la tertúlia sobre l'oci nocturn i les discoteques i un espai tan emblemàtic com la zona hermètica. Què ha passat? Cap on va tot? Però sí, aquestes són les dades i ho hem comentat aquí amb tot l'equip de tertulians que tenim avui al Vitamina. Què us sembla si seguim escoltant una miqueta de música abans de passar al següent tema? En Fran ens ha portat algun track avui o no?
Doncs sí, jo us recomano un track que resta amb el que és el techno, tech house, uh-huh, aquests gèneres, etc. Però és un artista que a mi la veritat m'agrada moltíssim, que es diu Madeon, i és un tema que es diu All My Friends, que uh-huh, és una mica doncs, així més funky electrònic dels 80, però és un tema que té, la veritat, que un missatge molt profund i com molt sentiment a l'hora d'escoltar-ho. Així que, la veritat, us ho recomano molt perquè a mi, la veritat, em té enganxadíssim.
Doncs hem escoltat aquesta recomanació del nostre convidat d'avui, en Fran Torres, des de Bololo, i seguim fent tertúlia. Això és Vitamina Dance.
Don't call it some other name. Wave a bird.
entrevistes, tertúlies, DJs i productors. Vitamina Dance a Ràdio Sabadell 94.6.
Seguim fent tertúlia al Vitamina després d'escoltar la recomanació de Fran Torres, un dels nostres tertulians, conjuntament amb el Genís Vega, amb en David Ibáñez i amb en Pere Guardiola, que avui estàvem fent tertúlia, molt ben acompanyats aquí a l'estudi número 2 de la 94.6.
Avui no t'hem deixat sol.
Bé, un dels últims temes a tractar, aquest sí que ens toca de ben a prop, es tracta de l'oci nocturn de la nostra ciutat. Tenim notícies que van passant, no? És un tema que sembla que no deixi de ser actualitat. Hem parlat molt sovint aquí al Vitamina, també és la nostra funció, no? Explicar, doncs, quan podrem gaudir d'oci nocturn a la nostra ciutat, una ciutat tan gran com aquesta. I és que s'està treballant. L'Ajuntament, en l'últim ple municipal, doncs, va aprovar que tot això està en marxa, que hi ha un any de moratòria pel que fa a les llicències d'oci.
Bueno, quan diuen un any són tres.
Esperem que no. I que estan treballant també amb una taula de negociació on hi haurà diferents sectors de la població, com poden ser associacions de veïns, associació d'empresaris d'oci nocturn i, per què no, també DJs. Per això avui també obrim els micròfons del Vitamina per parlar d'aquest tema en aquesta tertúlia electrònica. I bé, simplement volia comentar-vos, doncs, que això sembla que tingui un camí de sortida, que es comença a veure una mica la llum al final del túnel. Penseu que és així, que es comença ja a treballar en que millori la situació aquesta a la nostra ciutat. Pere, tu que coneixes molt ben de prop la zona hermètica, per exemple.
Bueno, a veure si per fi es pot regularitzar la cosa una mica. Trobo que està bé que ara s'hagin obert, sobretot perquè la normativa que hi havia actualment era bastant... No estava gaire esclarida. Tot i així, han anat fent canvis en les mesures que eren de seguretat per anar tancant a poc a poc les discoteques.
Sí, de les últimes discoteques que vam poder veure podíem ser Drinking, Palladium,
sí.
Que estaven situades al carrer...
De fet, jo em vaig quedar sense feina, estava treballant a Palladium, dijous nit, i bueno, era un secret a veus que es tancava, però arriba el moment i sembla que no t'ho creguis. No?
Ha sigut gradual, però ha arribat, no?
Sí, semblava que no arribava mai, i bueno... gent com jo que treballa de nit s'han vist afectats.
Hi ha hagut de marxar altres poblacions, altres sales a punxar, no?
Sí, ens hem tingut que buscar la vida.
Doncs buscar-vos la vida, perquè veieu la realitat també de gent que s'hi dedica a això, que és una ajuda, no? Si estàs estudiant, doncs treballant al món de la nit, tant els cambrers, portar el personal de seguretat de la porta, com els DJs, no? Com avui el Pere ens està explicant, doncs, que es va trobar en aquest cas, que no va haver de deixar de treballar a la zona hermètica. Nosaltres hem sortit al carrer, tot l'equip del Vitamina ha sortit al carrer per preguntar, doncs, si es troba a faltar l'oci nocturn en ple any 2020, amb aquest procés que està en marxa ara mateix per trobar sortida a aquesta situació i aquesta falta d'oci nocturn a la nostra ciutat. I això és el que ens deien, un reportatge a càrrec de l'Anna Banyeres, la nostra estudiant en pràctiques.
Me parece un despropicio que hayan quitado la zona hermética en Sabadell, porque era el único ocio nocturno que teníamos y que podíamos gozar y disfrutar con nuestros amigos o con quien sea.
Jo crec que no, perquè hi ha una discoteca que no... Bueno, per mi no està molt ben vista, però jo crec que no, perquè al centre hi han aparegut altres discoteques, com per exemple la nit Sabadell, o es pot fer ambient per aquí al centre, llavors jo crec que no tant.
Una mica, sí. La veritat és que sí, perquè si no t'has de traslladar fins a Barcelona i a vegades va bé que hi hagi alguna cosa més a prop.
També, no? És a dir, tu, per exemple, si vius a Sabadell, doncs és important tenir un lloc de festa al costat, més que res per al desplaçament. Però clar, no? Jo haig d'agafar el cotxe i que em suposa un gast econòmic i, en canvi, no puc veure tampoc, també, no? El tema dels controls policials.
No, el fet d'haver d'anar fora entre trens, que els horaris són molt dolents per tornar i el cotxe bàsicament no el pots agafar si vols veure i consumir, ho trobo bastant malament. I aquí a Sabadell abans havíem sortit nosaltres, sempre sortíem per aquí a prop, i ara ja no sortim tant també per això.
Però és que solo tenemos una discoteca y para cambiar pues podemos ir a Sant Cugat o Barcelona, però lo ideal seria quedar-nos en Sabadell sempre.
La gent de Sabadell necessita sortir de festa per aquí també i és una putada que... tinguem que anar a altres poblacions per sortir de festa.
Lo veo mal porque pues, el ocio nocturno tiene que estar, ya sea para jóvenes o para más adultos. Y si es algo que nos gusta y que puede fomentar, que puede dar mucho dinero a la ciudad, no entiendo por qué nos lo quitan. También deberíamos de ser más conscientes porque la liamos un poco, pero no sé, podrían tomarse alguna medida. No poner muchas, pero...
Bueno. Doncs la veu del carrer, mai millor dit, aquesta, aquest reportatge, aquesta bateria de respostes de la gent, doncs això, es troba a faltar l'oci nocturn, això és el que ens explicaven. Vosaltres ho veieu igual?
Clar, és que sí. Vulguis o no, on sortim? Nosaltres... Bueno, la cantarà veritat... l'electrònica, hem de sortir sempre a Barcelona.
La veritat és que Sabadell, per ser el gran que és, no pot ser que no tingui un model d'oci nocturn.
Estan treballant?
Això... Bueno, això estan dient.
Home, el que era en aquelles èpoques daurades de la zona hermètica, això costarà de recuperar, perquè si ara tot, tot torna a engegar i es vol fer promoció d'això, no es, crec que no serà tan fàcil que la gent torni a agafar l'hàbit aquest de sortir per aquí.
I reconstruir des de zero tot aquell llegat de... del que va ser, no?, la zona hermètica aquí a Sabadell, doncs la veritat que costa, i posar-hi les primeres pedres un altre cop per tornar a començar, al principi la recepció a lo millor no és tan com l'esperada com era llavors, o poden haver-hi molts factors que juguin a,
depèn de com, favor, com contra, estigui la llei.
Exacte, a favor, en contra,
sí, jo crec que la clau
del
desenvolupament
aquí, de la zona.
La clau seria incentivar a fer això, no?, a donar una mica de facilitats, ja que s'ha, entre cometes, destruït una moguda que hi havia aquí a Sabadell, doncs tornar-la a crear, perquè obrir una discoteca no és fàcil.
No.
Obrir una discoteca no. Són molts diners, és una inversió una mica cegues, no saps si vindrà la gent. Llavors s'hauria de mirar de fer això una mica, d'incentivar a la gent a que faci emprenedoria en aquest sector aquí a Sabadell, si és que es torna a obrir llicència.
Doncs molta feina per endavant en aquest futur, ara mateix una mica incert pel que fa a l'oci nocturn. I si us hagués de preguntar, doncs, quin seria per vosaltres un bon pla d'oci nocturn aquí a la nostra ciutat, com per exemple si situar-ho a la ciutat o al polígon, nosaltres hem preguntat això també al carrer i això és el que ens deien.
Jo faria més polígon industrial, més per les molèsties de les persones i més per tindre un ambient ja allà posat, perquè al centre moltes complicacions amb el tema begudes, amb el tema, no sé, es pot desmadrar, sí, exacte, es pot desmadrar tot una miqueta més, i aquí hi ha persones que no surten de festa i que estan simplement vivint. Llavors, no sé, és molt millor tindre un polígon industrial on pots fer les teves festes i ja està.
A mi ja em semblava bé la zona hermètica, perquè si no molestes gaire els veïns ni res.
No, yo pienso lo mismo, porque creo que en la ciudad es muy contradictorio a la hora de, por ejemplo, tú quieres montar una fiesta, pero a la vez hay vecinos que cada por tres se pueden estar quejando, entonces es muy restringido. Pero creo que en zona hermética, ya que teníamos un polígono como antes se ha hecho, las discotecas de tardes, sí que es verdad que a lo mejor sí que se lía, pero eso con un poco de control yo creo que está bien.
Més a la zona de polígon, perquè així ja els veïns i això no... O sigui, estem més apartats i no molestem tant.
Pel tema de transport sí que és més difícil per la zona industrial, però sí que pel veïnat i tot això jo crec que és molt millor, perquè també, creguis o no, totes les discoteques i tots els clubs degraden molt la via pública. Sí, jo crec que és molt millor que se situïn a la part zona industrial perquè també hi hagi més transport, que posin més autobusos o més transport cap allà, que posin autobusos nocturns sobretot pels joves, perquè així tampoc agafen el cotxe ni res, o sigui que jo crec que és millor aquella zona.
En la zona hermètica, porque a causa de que muchas veces creamos problemas con los botellones y eso, ahí opino que estamos un poco apartados y no podemos crear molestia para que nos la cierren y poder aguantar bastante tiempo allí.
Doncs un altre reportatge elaborat per la nostra estudiant en pràctiques, l'Anna Banyeres. Moltes gràcies a l'Anna. I que ens explicava, doncs això, la veu del carrer pel que fa en aquesta ubicació, no? On hauria d'anar ubicada una nova zona d'oci a la nostra ciutat. Com veieu vosaltres això? Hauria d'estar a la ciutat, a fora, una mica diversificat, amb sales de concerts en un costat, discoteques potser més de gran format al polígon?
Bueno, jo, sincerament, la deixaria on estava.
Potser menys locals?
Home, depèn amb l'any que ho comparis, perquè si, per exemple, ho compares amb l'any 2007, que hi havia uns 30-40 locals entre pubs sí, sí. I discoteques, jo crec que tot té un terme mig. Ni tot és com abans, ni ho seguiria sent, perquè ja estàvem parlant fa una estona de que ha baixat molt l'oci nocturn.
Sí, sí.
Però sí que caldria tenir 4 o 5 locals potents i tenir la zona vigilada, que no torni a passar el que va passar.
Clar,
en èpoques anteriors.
Tindre-ho tot en un carrer, per exemple, sí. Com es fa Marina. A Marina, Barcelona, tot està en un carrer.
David?
Bueno, la veritat que jo també vaig bé, com diu el Pere, allà on estava, si allà funcionaven els seus dies, tot fent-ho bé i millor.
Funcionar, va arribar a un punt que...
que no,
sí, bueno, però perquè ha sigut una escabatxina, això.
S'ha sobrepassat, no?
Sí, jo crec que sí.
I vist des de fora, Fran, tu com ho veus?
Doncs jo, la veritat, costa de decidir, la veritat, perquè si ho tornessin a reubicar al lloc on va néixer, no?, aquest mite de la zona hermètica, doncs potser per la gent més nostàlgica, no?, potser aquest seria l'emplaçament ideal. Però no sé, a veure, explorar també noves possibilitats, el fet de... Perquè és que, clar, aquí juguen molts factors, no? El fet de tenir que desplaçar la gent cap a fora, cap al polígon industrial, que suposi algun tipus de problema, no? Com comentava el Genís abans, pel tema de que si es vol incentivar, no?, doncs que sigui un lloc on hi vulgui arribar la gent, on ho tingui més a prop i no es vegi amb tantes dificultats per arribar-hi. Doncs no sé, la veritat, però jo sincerament, si tingués que quedar amb alguna opció, el més viable per tema ambiental, per tema sorolls, per tema, doncs, mogudes, és ara mateix, doncs, trobar un lloc una mica més apartat del que és el centre. Possiblement no en la mateixa ubicació, sí, del que era abans a la zona hermètica, però una mica explorar aquest terreny. Però la veritat és que això, jo parlo una mica des del desconeixement de com es podria fer, la veritat.
Bueno, el problema també de la zona hermètica van ser els veïns de Gràcia, que es van queixar moltíssim perquè els molestava, hi havia sorolls, hi havia el que hi havia allà. I llavors, tornar a portar allà la zona hermètica sí que està bé, però seguim en el mateix cas de que potser tornem a denunciar i tornem a estar les mateixes. O sigui, és com un peix que es mossega la cua tota l'estona.
Bueno, jo penso que podrien ser una mica més tolerants, no? Si ha baixat una mica la feina i no es fa tant de rembombori. Aquí, per exemple, al local tens centres que estan perfectament insonoritzats, que la policia passa cada 2x3, que tenen la zona vigilada. Uh-huh. Bueno, jo crec que tot és arribar a un acord i posar-ho en marxa.
Fer-ho una zona on ni arrisqui els veïns ni arrisqui l'oci.
També es tracta del civisme, no? Tot això també s'ha d'incentivar des d'altres regidories, com, sí, poden ser les d'educació,
però això
joventut...
Avui en dia no crec que sigui un problema, perquè si tu veus, per exemple, el treball que han fet els del Branch, uh-huh, que tenen el poble sec al costat, sí, sobretot a l'estiu, que va molta gent d'altres països, han fet una mena de reunions amb ells, s'han posat d'acord i no hi ha cap mena de problema.
Molt bé, doncs aquest ha estat l'últim tema a tractar avui en aquesta tertúlia electrònica que hem fet amb la companyia d'en Genís Vega, el nostre company de l'equip de producció. Gràcies, Genís.
Gràcies a vosaltres.
I en David Ibáñez, també.
Merci.
Un altre vitaminer. I un altre sabadellenc que coneixia, doncs, de molt a prop de la zona hermètica, que avui ha col·laborat, ha sigut en Pere Guardiola, el primer cop que s'estrena a les tertúlies. Merci, Pere.
De res, ha sigut un plaer.
I des de fora, que ens ha visitat i que li agraïm molt aquesta visita a la tertúlia, en Fran Torres, des de Bolo Sound. Merci, Fran.
Gràcies a vosaltres i, sobretot, un cop més, un plaer.
Per cert, estrenes nova pàgina web, no?
Sí, estreno nova pàgina web. Això fa qüestió de dies que vaig començar amb ella a funcionar. Si la podeu visitar, és frantorresdj.com. Uh-huh. Allà hi podeu trobar, doncs, una mica més informació sobre, doncs, la meva faceta com a DJ, en la qual podeu veure, doncs, tot el tema sessions, música, així com també diverses imatges d'actuacions. O sigui, que allà
no portaràs tenir... notícies.
No, allà no. Allà
això
no.
Ens ho reserva per Gololo i per Ràdio,
sí,
Sabadell.
Sí, exactament. No, doncs allà podeu trobar absolutament tot allò que vulgueu saber o vulgueu escoltar d'allò que jo faig o vaig fent com a DJ, així que convidadíssims.
Un bon aparador, doncs, com a artista. Mm-hmm. Doncs amb en Fran Torres, amb en Genís Vega, amb el David Ibáñez i amb en Pere Guardiola, que hem fet avui tertúlia, amb un servidor, Antoni González, que us saluda a tot l'equip de Vitamines, que ens escolteu cada setmana. Doncs res, bon cap de setmana, molta vitamina. Ara no marxeu, seguim escoltant les sessions a càrrec dels nostres dies convidats. No us la perdeu, que avui música electrònica non-stop aquí al Vitamina. Seguiu-nos a les xarxes també, a @vitamina946, a Facebook, Twitter i Instagram. I si no heu pogut escoltar aquesta tertúlia en directe, no passa res, us la podeu posar durant la setmana a l'hora que vulgueu, a través de Spotify, d'Apple Podcast i del portal web radiosabadell.fm, podcast disponible les 24 hores. Moltes gràcies i bon cap de setmana també a vosaltres.
Merci. Igualment.
Adéu, adéu. Adéu. Adéu.
Vitamina Dance, la teva píndola de ritme.